esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb el bon regust de boca que ens va deixar l'esdeveniment d'ahir al Camp Nou, el partit benèfic contra la ELA, amb èxit d'assistència. 91.062 espectadors que pràcticament van omplir l'estadi del Camp Nou. La recaptació, per tant, serà magnífica, que era l'objectiu. Recordo que anirà destinada al 100% a la investigació contra la malaltia. I ressonen encara les paraules reivindicatives de Juan Carlos Unzué des de la gespa del Camp Nou, dirigides a la classe política. Tramitin la llei ELA ja. Els malalts d'ELA volem seguir vivint i gaudint de la vida. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, estava a la llotja del Camp Nou. Mirarem encara el que va passar ahir a l'estadi i ja també cap al que passarà aquesta tarda a Istanbul. A partir de les 6, sorteig de la fase de grups de la Champions, amb el Barça al bombo 2 de la competició, que arrenca amb la primera jornada els dies 6 i 7 de setembre. Després analitzarem els bombos amb el Marcos López. El sorteig el podreu seguir a la COPE a partir de les 6 de la tarda. En clau Mercato tenim moviment oficial al Barça. Umtiti per fi surt cedit. Jugarà cedit al Lecce aquesta temporada sense opció de compra. A l'Espanyol ja tenim aquí a Mr. Chen, del que s'espera desencalli algunes situacions i doni un impuls al Mercato Perico en aquesta recta final. De fet, s'acaba de fer oficial fa uns minuts la renovació de Darder fins al 2026. Segueix, per tant, el darderisme a l'Espanyol. Atenció, atenció, que avui donarem una entrada doble per l'Espanyol Real Madrid de diumenge. Premi gros, així que esteu atents a l'antena d'Esports Cope. Al Girona sentirem a Mitchell, que ja ha parlat en la prèvia del Girona Celta que tenim demà per obrir la tercera jornada a primera. A la Vuelta, victòria espanyola, victòria catalana ahir. Marc Soler es va adjudicar de cinquena etapa, es va escapar a 18 quilòmetres de l'arribada i va ser capaç d'aguantar fins al final. Avui ja tenim en marxa la sisena etapa amb dos ports de primera a la part final de l'etapa. El francès Rudi Molar s'ha posat líder de la general. A motos, bones notícies. Marc Márquez ha rebut el permís dels metges per fer un pas més en la seva recuperació. Pot pujar-se a la moto, per tant, augmenten les possibilitats que el tornem a veure competir abans que s'acabi la temporada. I en bàsquet, atenció, que Sergi Llull causa baixa per l'Eurobàsquet per culpa d'una lesió muscular. Ahir, victòria de la selecció espanyola en partit de classificació pel Mundial. Espanya 87, Islàndia 57. Dissabte, un altre partit contra els Països Baixos, també de classificació pel Mundial, el darrer abans de l'Eurobàsquet. I en handbol, avui arrenca la Supercopa Catalunya. Tenim la primera semifinal, Granollers-Banyoles, demà la segona, Barça-Esplugues. El Barça que, per cert, ha renovat Thiago Petrus fins al 2025. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, és la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si creieu que el Barça està entre els favorits per guanyar la Champions. Creieu que sí només el 34%, que no el 66%. En clau espanyol us preguntem si confieu en que Mr. Chen doni un impuls al Mercato Perico. Sí, creieu que sí el 49%, que no el 51%. Està això molt igualat. I en clau Girona us preguntem si us agradaria que vingués Oriol Romeu, que sona. Sí que us agradaria, la immensa majoria, el 77%, no el 23%. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda a Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Hasta el domingo 28 de agosto, 15% de descuento adicional en equipos de aire acondicionado de las marcas Daikin, Daihatsu, Fujitsu,
Haier, Mitsubishi y más.
Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Tiempo de juego! El de la cadena... ¡Cope!
Balón a
por la parte izquierda para Foden. El centro directamente para Peña, se le escapa y gol. Gol del City, gol de Julián Álvarez. Se le escapó Iñaki Peña, no sé por qué, si por que tenía mojados los guantes, se le escapó Iñaki Peña para buscar el empate. Camino del minuto 28 de juego de la primera parte, 0-1 en el marcador. Ahí está Rafinha, Rafinha centrando el remate que va a llegar. ¡Gol, gol, 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 gol! Aubameyang, gol. Celebra, pero vaya gol, vaya volea, tal como venía. Es Roberto Rodri, evita que vaya el balón para Memphis Depay, lo ha evitado Rodrigo.
Creo que se llama Mendy,
vamos a decirlo todo, está siendo jugado.
Cuidado por... Memphis Depay, le derriban el balón. El belga abriendo por la parte derecha para Mares. Ahí está Mares. Mares hace un amago, la mete para Cancelo. Gol.
Gran gol. Jugadón de tiralíneas.
Jugadón Palmer, gol.
Bueno, es así.
De tiralíneas la metió Kevin De Bruyne. Cancelo. Gol. De película Memphis Depay. A centro de Sergi Roberto, como en el primer gol de Aubameyang. Y remacha precisamente, gente, que dicen que se puede ir.
El árbitro pita penalti.
Penalti.
Dice Christensen que se ha tirado el delantero noruego. Es que me da la
pitan
sensación.
Penalti. Vamos a ver un penalti, Minguella.
Directo. Bueno, para que haya un poco de todo.
Antenas bajo los palos. Va a tirar. El público abuchea. Quiere el empate a tres. Tira Marés. Gol. Gol por la escuadra. Fortísimo. Escuadra izquierda por alto. Mira. Asistencia.
91.062 personas. Entradón. Entradón en el Camp Nou. Bravo.
Final, Juanma. Final del partido. Empate a 3 en el marcador. Lo de menos el resultado. Lo demás, la iniciativa. El himno del Barça. Barça 3. Manchester City 3.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la COPE, d'aquest gran esdeveniment que es va viure ahir al Camp Nou i que, com sentíeu, va plegar 91.062 espectadors, així que la recaptació serà molt alta, que és del que es tractava. Recordo que anirà íntegrament destinada a la investigació contra la ELA. Encara ressonen a l'estadi del Camp Nou les paraules reivindicatives que va pronunciar abans de començar el partit el gran Juan Carlos Unzué.
Los integrantes del equipo de la ELA os decimos que queremos seguir viviendo y disfrutando de la vida. Para eso necesitamos que se desbloquee y se tramite la ley ELA ya. No hay tiempo que perder. Muchísimas gracias. Disfrutar del partido.
Doncs es pot parlar més alt, però no més clar. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, estava a la llotja, així que el missatge li va arribar alt i clar.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Quién me va
a entregar? El partit va estar bé, va acabar amb empat a 3 del marcador, no va tenir gaire tensió competitiva, però es van veure gols. Jo crec que la gent que va assistir a l'estadi s'ho va passar bé. Va jugar Haaland uns minuts a la segona part, el que no va jugar ni un sol minut va ser Lewandowski, tot i que la gent al tram final del partit ho va reclamar amb insistència. Sí, va jugar, a més ho va fer de titular, Bernardo Silva. Era el morbo del partit, veure Bernardo Silva al Camp Nou amb la samarreta del City, futbolista pretès pel Barça. El seu nom va estar present també a la roda de premsa posterior al partit. Això va dir Xavi quan l'Helena Condis li va preguntar per Bernardo Silva.
Bueno, ¿a quién no le gusta Bernardo Silva, no? Y De Bruyne, y Haaland, y tienen un equipazo el City. Tienen un equipazo. Pero bueno, de momento no hay novedades en este sentido, así que no te puedo decir nada más. Yo creo que es muy importante, es un jugador muy importante para Pep y para el City también, ¿no? Marca diferencias. Es un tipo que marca diferencias. Pues a mí me encanta como futbolista, este tipo de futbolista talentoso, que entiende el juego, cuándo aparecer, no pierde un balón, lo esconde, llega, lo entiende todo. Tiene una capacidad de de decisión extraordinaria, y tipo este futbolista hay muy poquitos. Pero bueno, ya depende del City.
Depende del City, i arriba Xavi, que va deixar claríssim que li encanta Bernardo Silva, com a tots ens agrada Bernardo Silva. Li tocava respondre a Guardiola.
Yo, nosotros lo queremos, el club lo quiere, pero si al final llega una oferta, que lo que me consta en estos dos años no ha llegado nunca, nada, pues el jugador no se va a mover, porque tiene contrato. Ah, si llega una oferta y el jugador se quiere ir y los clubes se van de acuerdo, pues no sé qué va a pasar. Pero como dijo Ferran ayer, quedan creo 7-8 días para acabar el mercado. Que se vaya Bernardo ahora sería un problema muy grande para nosotros, porque tenemos que ir al mercado. Y ahora mismo no es fácil. Pero la sensación es esa, es sencilla. Dicho esto, Bernardo le gusta mucho Barcelona. También es verdad.
No volem que marxi, però tampoc va deixar la porta tancada del tot, Guardiola. En fi, veurem què passa. Volem repassar ara com estan algunes de la resta de les carpetes del Mercato Blaugrana amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bona tarda. Bé, comencem pel tema tangible, com diu l'Oliveros, que és la cessió d'Umtiti, el Lecce. Per fi surt Samuel Umtiti, després de tantes temporades i de tant de temps intentant-ho. És oficial, se'n va cedir al Lecce.
Ha costat, eh? De fet, el mercat d'hivern, recordaràs que va estar a punt de sortir cedit, però desafortunadament va caure lesionat i no es va poder fer cap operació amb el central francès. Doncs bé, aquest matí el Barça ha informat que finalment han tancat l'acord per un any de cessió amb el Lecce, un comunicat escuet que només afegeix que serà una cessió sense opció de compra a final de temporada. Pel que sabem, pel que ens diuen des d'Itàlia, el Lecce es farà càrrec d'un percentatge de la fitxa, però serà un percentatge baix perquè el gruix del salari d'Umtiti l'assumirà el Barça. El francès viatja aquesta nit en vol privat de Barcelona a Brindisi, que està a prop de Lecce. Si Joan, Lecce és una ciutat i anirà de Brindisi a Lecce per carretera. I és una ciutat que és bastant bonica, que està al sud-est d'Itàlia. Per tant, si voleu anar a veure Umtiti, crec que és una ciutat que és bonica per fer turisme.
Molt bé, doncs a veure com li va allà i a veure, estarem pendents, a veure quina presència té, quants partits juga i tot plegat, i quin és el seu rendiment.
I si passa les proves mèdiques, que encara no les ha superat.
Atenció amb això, perquè per qualsevol futbolista parlaríem d'un tràmit, sempre superen, però tothom sap l'estat físic d'Umtiti i els seus problemes que té al genoll, quins són. Per tant, a veure si el tornen enrere. No és un tràmit, en el seu cas.
És veritat que si hi ha comunicat i és oficial, suposo que li han fet una revisió exhaustiva al genoll, però haurà estat a Barcelona perquè ella a Itàlia encara no ha viatjat, i entenc que l'equip mèdic del Lecce també li podrà fer una revisió un cop arribi a la ciutat italiana.
Molt bé, a veure. Estem pendents també de les operacions des de fa dies a Aubameyang i Memphis. Amb el tema de Memphis hi ha novetats. Sembla que la Juve el descarta definitivament, no?
Informen des d'Itàlia que la Juventus ha canviat ja d'objectiu radicalment i que descarta a Memphis Depay per les seves altes pretensions econòmiques. Al Barça, recordem, li donava la carta de llibertat. A canvi, la Juventus li perdonava 5 milions d'euros de variables que encara quedaven pendents d'aquell intercanvi Artur Melo-Pjanic. I quan semblava que tot estava fet, que hi havia un acord aquest dissabte entre Memphis i la Juve, el jugador es va despenjar demanant més diners, una fitxa més alta. La Juventus li va posar un ultimàtum i ara s'ha cansat d'esperar. Tenien el pla B, Milic, preparat per si fallava la primera opció, que era Memphis. No ha respost el davanter holandès aquest ultimàtum. Ells sospiten, la Juventus, que té altres clubs interessats, i el que han fet és activar l'alternativa. Milik, el davanter polonès del Marsella, que avui ja arriba a Turí per signar amb la Juventus.
Per tant, per inscriure de forma ràpida, immediata, imminent a Koundé, totes les mirades es tornen a posar en la sortida d'Aubameyang al Chelsea.
Sí, que ahir, per cert, va marcar, va obrir la llauna, va ser titular, per sorpresa de tots, no? Perquè és la sortida que està més propera, la d'Aubameyang. Els seus agents continuen a Barcelona. La seva família i Aubameyang han anat a París aquest matí. L'han cassat als companys de Gigantes. Em diuen que és per un tema personal. I la situació d'Aubameyang és la següent. Els clubs continuen negociant. Hi ha balls de xifres entre el Chelsea i el Barça. El Barça espera que els anglesos augmentin una mica més la seva oferta, que ofereixin uns 25-30 milions d'euros per Aubameyang, i el traspàs del gabonès sí que permet la inscripció de Jules Koundé, que està com a boig per poder debutar aquest diumenge contra el Valladolid, i ahir, per si de cas, ja va jugar gairebé tot el partit, va d'amistós en amistós a l'espera de poder ser inscrit de manera oficial. Mateu Alemany continua treballant a la Ciutat Esportiva, on també hi és Xavi, perquè són dies frenètics de mercat i perquè ell s'ha quedat al capdavant, ja que avui Rafa Juste, el vicepresident esportiu, i Jordi Cruyff han anat a Estambul per seguir de prop el sorteig a la Champions a partir de les 6 de la tarda.
El seguirem aquí a la cadena COPE, de seguida en parlem. Condi, seguim pendents de tot. Que vagi molt bé, gràcies.
Perfecte, bona tarda.
Bona tarda. Atenció, que de seguida sonarà a Esports COPE la sintonia de la Champions.
És mi cuarto, és mi colega, és mi dinero, és mi mòbil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bonica aquesta sintonia, és de les nostres favorites, la sintonia de la Champions, perquè aquesta tarda a partir de les 6 tenim el sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions, es fa a Istanbul, que serà la ciutat que acollirà enguany la final. La primera jornada, recordo, la tenim ja tombada cantonada, 6-7 de setembre. Atenció, que el Barça i el City, que es van veure les cares ahir a l'estadi del Camp Nou, podrien tornar a trobar-se a la fase de grups de la Champions, perquè el City està al bombo 1 i el Barça al bombo 2. La Porta.
Estem a bombos diferents i, per tant, ens pot tocar, no?, l'eliminatòria. I bé, ja veurem. Nosaltres, a fer la nostra feina, penso que estem construint un equip molt competitiu amb un gran entrenador que tenim i a veure qui ens toca.
La Porta, a veure què depara la sort. El que té claríssim que no vol trobar-se amb el Barça és Chiqui Begristain.
No volem res així, ni a la fase de grups ni a eliminatòries, perquè és massa, hi ha massa emoció. Massa anys aquí, molts amics i no m'agrada.
Doncs ja veurem. El que fem ara és analitzar el que ens espera aquesta tarda en aquest sorteig de la Lliga de Campions, la configuració dels bombos i el nivell també dels possibles rivals del Barça, amb un dels especialistes en futbol internacional a casa nostra, que és a la COPE, que és el Marcos López. Marcos, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, siempre es un gran día el día del sorteo, porque quiere decir que el balón de las estrellas está ya cerquita y próximo a rodar, ¿eh?
Bueno, es la competición de las competiciones. La Champions siempre es un gran momento y ahí es donde se mezclan ligas y grandes equipos y la expectación siempre salta antes de los sorteos.
Ahora vamos un poco, como siempre hacemos en estos días, a analizar bombo a bombo, pero de entrada te pregunto un poco lo que le estamos preguntando hoy a los oyentes de Sports COPE, que es por el Barça y el papel que puede hacer en la Champions. ¿Tú dirías que el Barça vuelve a estar entre los favoritos para ganar la Champions o todavía no?
No, yo creo que no. Yo creo que es un equipo que está en construcción. Creo que el primer objetivo tiene que ser pasar la fase de grupos. Cuidado, que no se duerma nadie esta temporada, porque al final son 6 jornadas en 9 semanas y un mal momento y te vas fuera. Y eso le puede pasar a los mejores y a los peores. Entonces está todo muy comprimido y el primer objetivo es pasar esta primera fase, y a diferencia de otros años que abandonabas la competición en diciembre y se retomaba a mediados de febrero, creo que los equipos que dejen la competición en noviembre antes del Mundial a cuando llegue febrero, igual hay otros favoritos, hay otros momentos y hay otra evaluación. Por lo tanto, creo que en año de Mundial y en una temporada tan rara, el primer objetivo de todos no es hablar de favoritos, sino de pasar esa primera fase, y creo que el Barça todavía tiene que acabar el mercado, ver cómo queda definitivamente la plantilla, y el Barça como tal siempre es un favorito, pero creo que ese nivel de exigencia a día de hoy con el Barça creo que no.
Muy bien, pues vamos con los bombos. Bombo 1, Real Madrid, Eintracht de Frankfurt, Manchester City, Milan, Bayern de Múnich, PSG, Oporto y Ajax. Los cocos, todo el mundo tiene claro quiénes son. City, Bayern, PSG. De los otros, ¿cuáles crees que son o que pueden ser especialmente peligrosos?
Bueno, yo creo que el adecuado, yo me quedaría con el Milan, porque eso en el bombo 3 se libera de Inter y de Nápoles. Okay. Es una puerta que abres. Quizás también puede ser la vía Eintracht para liberar al Borussia. Mm. Porque aquí lo que se trata es de evitar el grupo de la muerte y evitarte líos, que tengas muchos competidores. Entonces creo que tanto Eintracht como Milan, por prestigio el Milan evidentemente, y el Eintracht por el morbo de la última eliminación y la vendetta, creo que pueden ser buenos rivales por sí mismos y también por lo que liberan en el bombo 3.
Vale, en el bombo 2 junto al Barça tenemos Liverpool, Chelsea, Juve, Atlético de Madrid, Sevilla, Leipzig y Tottenham, mucho nivel en ese grupo. Y en el 3, Borussia Dortmund, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Inter, Nápoles, Sporting de Portugal, Bayer Leverkusen y Benfica. Lo has dicho tú, ahí claramente a evitar los rivales italianos y el Borussia, ¿no?
Sí, creo que ahí se enmarcarían tres niveles en el grupo. Por un lado, Borussia, Inter, Nápoles, en este orden. Después estaría Benfica, Leverkusen, Salzburgo, Sporting, también en este orden. Y después el Shakhtar, que ha tenido que vender, está en una situación de guerra, el país, por lo tanto, dificultad total. Y quizás sería el rival al que nadie va a querer enfrentar por la situación en la que está, pero quizás a nivel futbolístico deportivo sea el rival más asequible. ¿Cómo ha cambiado todo esto en menos de un año? Es decir, que el Shakhtar sí, en el bombo 3 es el más asequible, hace año y medio sería una quimera.
Sí, porque siempre ha sido, con todos los brasileños que ha tenido y que tiene, un rival siempre peligroso en la Champions. Y bombo 4, Olympique de Marsella, Brujas, Celtic, Victoria Pilsen, Maccabi Haifa, Dinamo de Zagreb, Rangers y Copenhague. Ahí te diría que el Olympique de Marsella quizá el más complicado, ¿o qué?
Sí, también, bueno, sí, evidentemente. También es verdad que la belleza de jugar en el Velodrome, la afición, la magia de los partidos, imagínate un grupo Milan, Barça, Marsella y Inter. No puede ser el Inter, pues un
Benfica
o algo así. Tendría un colorido espectacular, sí, ¿no? A nivel de partidos, de igualdad, y el Barça sería favorito. Pero sí, en ese grupo Marsella es el más complicado, y después yo creo que es muy meritorio el camino del Maccabi Haifa. Han uh-huh. dejado fuera a Olympiacos, Estrella Roja y Apolón. Yo creo que es increíble. Después el Celtic es un equipo que tiene un histórico contra el Barça y siempre ha sido de catenaccio. Acuérdate de ese Barça que se reconstruye a partir de Ronaldinho, quizás en un momento bastante parecido al actual, con Laporta en su primer año, ahora es Lewandowski, no es Ronaldinho, y un proceso en construcción. Y ahí yo creo que el más asequible puede ser Victoria Pilsen, el propio Maccabi Haifa. Y pese a la final del Rangers, creo que el Rangers es inferior futbolísticamente a Copenhague y Dinamo de Zagreb.
Bueno, pues a ver qué nos depara la suerte, a ver qué nos depara el sorteo. Lo contamos todo a partir de las 6 de la tarde. Marcos, te agradezco el análisis, como siempre, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo y buena suerte para el Barça.
Gracias, chao.
Chao, chao.
Hasta luego, Marcos. Atenció, cara a Oliveros, agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La faré aquesta tarda. Les boles d'Istanbul amb 32 equips, dos d'ells arribaran a la final del 10 de juny a l'Estadi Olímpic Atatürk de la Gran Istanbul. I els primers partits de la fase de grups ja jugaran la primera setmana de setembre. Jo vull enfocar la meva imatge en tres suposicions. El grup teòricament més fort pel Barça, el grup teòricament més assequible a priori i el grup on m'agradaria viatjar per l'atractiu de la ciutat. El més fort, Manchester City, Inter de Milà i Olímpic de Marsella. El més assequible, en teoria, Ajax, Shakhtar i Maccabi Haifa. I el més atractiu per a mi, Porto, Shakhtar i Maccabi Haifa. I no m'importaria anar a Salzburg, Lisboa o Brujas.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida jugarem allò de qui vols, a qui no vols, el nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, però abans hem de passar pel Mercató. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Quins moviments tenim avui?
Doncs noms, candidats a substituir a Isaac a la Real Sociedad. Han sortit molts noms, eh? Alexander Sorloth, el Leipzig, Omar Sadiq, Musa Dembélé o fins i tot Antoine Griezmann. No es pot descartar res. Oficials, coses oficials. Martín Cáceres serà company de Riqui Puig a Los Angeles Galaxy, signat per una temporada més una opcional. Una de segona, també oficial, l'exblaugrana Jordi Mboula jugarà al Racing de Santander, cedit per una temporada pel Mallorca. També oficial, Eric Bailly, descartat per Ten Hag al Manchester United, marxa cedit per una temporada a l'Olímpic de Marsella, equip que jugarà a la Champions. L'equip francès tindrà una opció de compra de 7 milions d'euros. L'Andorra vol pescar al Manchester United i s'interessa pel jove marroquí Aníbal Mehbri, que arribaria cedit amb una opció de compra obligatòria si pugen a primera divisió de 25 milions d'euros. Haurà de desembutxacar molta pasta, Piqué, si pugen a primera. Ander Herrera ha acordat la seva sortida del PSG amb la carta de llibertat, tot i que li quedaven 2 anys de contracte a París, i signarà per l'Atlètic Club fins al 2024. També sortirà del PSG Mauro Icardi, que aniria cedit al Galatasaray, i Keylor Navas, que acabarà al Nàpols un cop acabi de rescindir el contracte amb els francesos.
Molt bé, doncs així ve el Mercato avui, passant 32 minuts de les 3 de la tarda. De seguida obrim debat.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes.
Tot el que podem fer tothom, ja que ho fan corrent, ja que ho fan en bicicleta, i doncs avui el futbol, avui donem aquest suport de Juan Carlos, que s'ho mereix, i és la bandera en aquest moment de la malaltia.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs vinga, obrim la tertúlia dels dijous, la tertúlia del Pedregà, mentre no es demostri el contrari, amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Va ser l'últim en sortir del Camp Nou ahir o quedava algú més per allà?
Sí, hi havia un senyor tallant la gespa i jo. Érem els únics que quedàvem, sí.
També tenim el Júnior Minguella per aquí. Júnior, què tal?
Bona tarda, amics.
Bona tarda, com va?
Bé, anem tranquils.
Tranquils? O sigui, queden pocs dies de Mercato, no està la cosa agitada,
sí,
o què?
No és un... Bueno, per mi no ha sigut un Mercato gaire agitat, sí. Bastant tranquil, i però així, doncs amb tranquil·litat, veient com es gasten els diners altres.
Molt bé. Ara parlarem del Mercato Barça, parlarem també del sorteig de la Champions d'aquesta tarda, però abans, Dani, una referència al que vam viure ahir a l'estadi del Camp Nou, que va anar tot molt bé. Un èxit, sí. Brutal, gran Juan Carlos Unzu, eh?
Sí, va ser una nit pràcticament perfecta. El Camp Nou es va comportar en tot, xapó. Primer en l'assistència, òbviament, 99.062 persones. Després en la lectura de tot plegat, és a dir, en l'aplaudiment i l'ovació faltaria més a Unzu, també a futbolistes que ho necessitaven, com Iñaki Peña després de la pífia que té en el primer gol, no tornant-se boig amb Bernardo Silva, que s'havia proposat que potser se li hauria de fer la pilota i aplaudir-lo perquè vingui i tal. Jo crec que el Camp Nou, tot i que no hi havia molts socis habituals, era un públic segurament més de gàmper, però va estar perfecte, i evidentment Unzué, no cal dir-ho, el discurs en tot moment sentit i emocionat, però especialment crític amb el govern i posant el focus on s'ha de posar, que és que tenin cap endavant la llei d'una santa vegada, em sembla que va estar del 0 al 10, un 10.
Sí, senyor. Júnior, va parlar claríssim, els polítics que tramitin la llei. Estava la ministra de Sanitat a més a la llotja, o sigui que el missatge va arribar directe,
Sí, jo crec que els polítics haurien d'escoltar més als ciutadans i els problemes reals que tenim, i malauradament estan més pendents de les seves guerres entre partits que no d'escoltar i atendre el que realment importa, no? Llavors, en aquest sentit, coincideixo plenament amb el Dani, un 10, i sobretot orgull de ser català, perquè en els moments en els que ens demanen ajuda i hem de mostrar-nos com a societat per una causa com la de l'UNCUE, sempre responem i és d'aplaudir.
Molt bé, ben dit. Anem al sorteig de la Champions d'aquesta tarda. Amics, toca jugar allò tan típic que fem cada temporada, més gairebé sempre coincideix que ho faig amb vosaltres, perquè el sorteig sol ser últimament, o com a mínim tinc aquesta sensació, dijous o divendres. Per tant, Dani, en fi, tu ja sé que tu ets valent, que tu no t'importa allò, algun coco, algun equip dels importants, no?
Tampoc cal que sigui tot, vull dir, no cal que sigui el City,
el
Bayern...
No el grupo de la muerte, no?
Però... No, però a mi m'agraden bons equips perquè m'agrada veure bons partits. Òbviament, més que bons equips, més que sigui el millor equip del món i tal, jo vull que sonin bé, que tinguin història, no cal que siguin molt potents. Per tant, a mi, si per exemple al Barça li toca l'Ajax i el Dortmund, que són dos equips assequibles, però que m'agrada l'escut, m'agrada el camp, m'agrada la filosofia, m'agrada el públic, m'agrada la samarreta, m'agraden els jugadors i tal. Bueno, si toquen l'Ajax i el Dortmund, jo seré feliç. I de l'últim carro, diguéssim, del carro del peix, de l'últim bombo, m'és igual quin toqui. Però si al final el grup és dos equips bons, el Barça i un altre molt, molt, molt gran, per exemple el City, i dos fluixets, també m'està bé. És a dir, jo vull que el Barça passi, òbviament, però vull veure bons partits. Llavors, només que tinguis un de bon partit, si hi ha un Barça-City, City-Barça, que ja són dos partits, i la resta són morralla, doncs també m'agrada. Però com a mínim que hi hagi un bon equip, que no siguin tres
ventafocs. Tres castanyes.
Clar.
Sí,
llavors no vendrem una escombra, tampoc, com a previstes.
Joan, tens tota la raó. Jo crec que fa 3 anys que responem a la mateixa pregunta.
Oi que sí, que juguem això, no?
I tu sempre vols els més fàcils.
Sí. No, jo vull el fàcil. Mira, jo t'estava escoltant ara i dic, ostres, però si això mateix és el que va dir l'any passat, partit, l'any...
Home, seria preocupant que anem canviant. Seria preocupant que cada any diguem una cosa diferent.
Totalment, això vol dir que som lleials als nostres principis. I això m'agrada. I jo, repetint-me, doncs el que vull és el grup més assequible possible. I bé, coincidint una mica amb el Dani, doncs a veure, si toca algun desplaçament atractiu, tipus Amsterdam o així, doncs perfecte, no? Però que el grup sigui el més assequible possible, perquè no crec que tinguem encara un equip per lluitar amb potència contra els millors.
Sí, jo sóc dels teus, Júnior, i jo sóc dels covards, dels que avui...
I quin seria el grup més fàcil?
No, jo no diria covards, i el crack.
Quin seria el grup més fàcil? Home, qui és el pitjor equip del
primer? A veure, sobre el paper et diria que l'Eintracht, jo crec, però clar, és que torni a l'Eintracht amb tota la que es valia la temporada passada, també m'ho voldria estalviar, no? Aleshores, no ho sé, un Oporto Ajax no estaria malament. Agafaria el Salzburg, potser, del Bombo 3, i no sé, el Maccabi Haifa.
Mare de Déu. Tiempo
4.
De juego, Barça-Maccabi Haifa. Jo, per favor, no.
No, Júnior, que no està mal, no, aquest grup?
Joan, totalment. M'has dibuixat...
Sí? Els signes.
La carta del rei. Home, i tant que el signo. I tant.
Estic envoltat de...
Home, perquè si ens posem amb el pitjor... No ho sé, un grup amb el Manchester City, per exemple, l'Inter o el Nàpols i l'Olímpic de Marsella...
Ah, partidassos.
Ostres, cuidado, per això.
Però escolta, no tenim Lewandowski,
això sí.
Ansu Fati i tal... Bueno. Sí.
Aquí vaig. Que ara li preguntava al Marcos López, i ho preguntem també avui a la gent, creieu que està entre els favorits el Barça aquest any a guanyar la Champions o no? El Marcos ha dit que no, claríssimament.
No, jo dic que no. Jo, per la Lliga potser, per la Champions no.
Jo crec que per la Lliga sí... Per la Champions em costa, però tampoc...
Per la Lliga favorit, eh? Favorit, o sigui, que podem
favorit,
guanyar
favorit.
La Lliga, sí, però favorit per guanyar la Lliga?
Però bueno, molt igualat. Jo crec que és que el Madrid és molt més sòlid, però el Madrid té la panxa plena i ja ve de guanyar i tal, i el Barça té més gana, ve d'enrere. No
sé. Sí, però això... estem parlant de favorit. O sigui, podem guanyar la Lliga, sí, però som els favorits per guanyar la Lliga?
Jo crec que està igual. 50-50. Però sí, a la Champions... Jo crec que a la llista de 3-4 favorits no hi ha el Barça, de cap manera. Ara, si fem una llista de, no sé, de 6 o 7, potser sí, no?
Sí.
Potser sí.
Home, jo crec que tot depèn d'aquests bons elements que té Xavi aquest any entre les mans, que els faci jugar bé, si ho aconsegueix. Home, jo crec que aquest any el nivell júnior de la plantilla ha pujat clarament.
Ha pujat, jo no crec que sigui tan clarament. Crec que ens hem reforçat amb un davanter que no teníem l'any passat. Però que és de dubtós rendiment.
Lewandowski, per tu, és de dubtós rendiment? Sí.
En el temps, sí. Jo crec que aquesta temporada pot funcionar, però no sabem fins a quin punt pot funcionar. el que estic convençut és que no farà els mateixos gols que feia amb el Bayern. Llavors això em crea el dubte de no saber fins a quin punt funcionarà. I després et crea un... Ah, és que tenim... Quants davanters tenim allà davant? Cada setmana hi ha tres que es queden fora,
sí.
O quatre.
Sí, sí. Sortirà algun, però tens molts.
Clar.
No, sortirà un només, no?
Bueno, sí, fa pinta que un.
Bueno, no sabem si sortirà. Fa pinta o no fa pinta.
Sí. Fa pinta que sortirà Aubameyang, però fa quatre dies feia pinta que sortirien a Aubameyang i Memphis. I Memphis ara ja hi ha dubtes.
I Aubameyang prefereixes que surti abans que Memphis?
No, jo no. El que passa que circumstàncies obliguen, Júnior.
Porta més pasta.
Bueno, circumstàncies obliguen. Jo em reitero que hagués passat de les palanques, perquè sembla que estic que hi hagués necessitat de gastar diners i no les acabo d'entendre, i hagués venut abans d'activar palanques. Primer vens i després actives palanques. Mm. Ara tenim el Condé sense inscriure.
Per això...
estem tornant bojos amb un tal Bernardo Silva. Això és el món del revés.
Però equips millor que el Barça a la Champions? Hi ha el City, el Madrid, el Bayern... Quants més a partir
d'aquí? PSG, potser.
PSG?
Ja no és quants equips siguin millors que el Barça, que ja necessito uns quants, sinó quants equips li poden competir al Barça.
No, clar.
Jo crec que la Juve li pot competir al Barça i li pot guanyar. Inclús el Nàpols aquest any pot competir-li al Barça i li pot guanyar.
Home, jo et diria, mira, del bombo 1 i 2 tots, i del bombo 3 més de la meitat.
Tants. Però és que perdoneu-me, però em sembla que a vegades quedo de tonto o d'insistent. Ja és molt que estiguem tenint aquest debat amb tants equips.
Ja.
O sigui, hem d'acceptar la nostra realitat d'avui dia.
Sí, però... el que passa és que hi ha l'esperança de que la realitat de la temporada passada millori aquest any, no?
És que se suposa...
Al final, a nivell de resultats serà pràcticament el mateix, però haurem gastat 10 vegades més.
No fotis, Júnior. Espero que no sigui el mateix, perquè el Barça va quedar segon.
He dit pràcticament.
Jo...
Al final, l'any passat, què vam fer? Vam quedar segons?
I no vam guanyar res més.
Ens van a la Champions, fora la fase de grups.
De la Champions i de l'Europa League ens van eliminar.
Vale, doncs ja està. Per això et dic, jo crec que aquest any podem passar la fase de grups de la Champions i podem guanyar la Lliga. Depèn de com estigui el Madrid, però no... Bueno, i si es prenen la copa l'altre i bueno, ja veurem. També a la Lliga, a una eliminatòria de dos partits, hi ha equips que ens poden competir, també, és que no ho sé. Podem guanyar la copa del rei i la Lliga? Pues sí, podem guanyar la copa de la Lliga. Que això m'omple, doncs. Guanyar la Lliga potser sí, la copa del rei no m'omple gens.
No, jo igual, jo en això estic 100% d'acord. Però el Barça ha fitxat, ja sé que no és matemàtic, però ha fitxat un dels millors centrals d'Europa i un dels millors, i el segon millor davanter del món.
Un dels millors centrals d'Europa, qui és?
Koundé. Koundé és un dels millors centrals.
Koundé jugarà de lateral dret. No em crec que Koundé jugui de central. I Koundé amb el Sevilla jugava de lateral dret. No crec que sigui un dels millors centrals d'Europa. Opinió.
No, ho veurem.
De moment ha sortit un tití, que hi ha alguna cosa.
Sap greu, no? Em sap greu per la gent del Lecce. No. És una bona... Seriosament, un tití bé, era un central meravellós. Un tití va ser un fitxatge brutal.
Home, i tant.
Exactament.
Un tití era titular amb la selecció campiona del món.
Si el físic li hagués aguantat, per mi era dels millors centrals d'Europa per 10 anys tenies.
Totalment. I Puyol també era dels millors centrals del món fins que no va poder aguantar físicament. Això és llei de vida.
En fi, a veure com li va per allà. Ho deixem aquí de moment, senyors. Seguirem parlant. Dani, Júnior, una abraçada forta als dos,
Una abraçada.
Una abraçada a tots.
Gràcies.
Que vagi bé. Seguim.
Adéu.
Abans del tancament del mercat, el Barça ha de sumar 3 punts més a la Lliga. I ho viurem amb l'equip líder de la ràdio esportiva.
Des de Polònia escucharemos con pasión los goles de Robert Lewandowski en Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça, Valladolid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres quarts de quatre de la tarda, anem amb la informació de l'Espanyol, que hi ha una molt bona notícia que l'espanyolisme feia temps que estava esperant. Àlex Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Batllori. Quizá una de las grandes noticias del verano para los seguidores del Espanyol es la renovación de Sergi Darder. Uno de los jugadores franquicia del equipo extiende su contrato hasta el año 2026 con el conjunto perico. Darder llegó en el año 2018 y está contento en el Espanyol y en lo que puede venir. Escuchamos sus primeras declaraciones tras su renovación.
Per mi el més fàcil era esperar, però crec que no era bo ni per mi ni per ningú. Crec que el missatge que vull tirar jo també juntament amb la meva renovació és que crec moltíssim i crec que aquesta idea i aquest projecte que vol formar l'Espanyol iniciat per l'entrenador crec que és el correcte.
Confía en el proyecto y sus seguidores podrán seguir practicando el darderismo en el RCD Stadium.
Sí, señor, sigue el darderismo en el Espanyol y ha sido llegar Mr. Chen y se empiezan a solucionar cosas, ¿eh?
Sí, Mr. Chen ya está en Barcelona, el propietario del club ha vuelto tras estar prácticamente 3 años sin aparecer por Barcelona y una vez resuelta la renovación de Darder, al máximo dirigente del Espanyol le quedan por resolver 2 temas candentes. El primero, el tema de Raúl de Tomás, un asunto que lleva enquistado desde inicio de verano. El jugador todavía no ha disputado ni un minuto con el equipo esa temporada. Diego Martínez ha reconocido en rueda de prensa que todavía no ha hablado de fútbol con él. Al club parece que le interesa la salida y RDT todavía no ha hecho ninguna declaración al respecto. Pero ayer el jugador dejó un mensaje enigmático por sus redes sociales que dice lo siguiente. Cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro a una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. No sabemos qué ha querido decir con este comunicado, pero parece que tanto el club como RDT quieren separar sus caminos. Y el segundo tema es la planificación deportiva. Domingo Catoira y Diego Martínez no esconden que al equipo le hace falta más refuerzos para encarar la temporada. Los últimos fichajes han sido más bien de perfil bajo y Chen ha querido estar presente en los últimos días del mercado de fichajes para estar al tanto de todas las negociaciones. Quizá con la llegada del mandatario chino, el club decide hacer alguna gran inversión en jugadores que sí ilusionen a la afición. Además de todo este trabajo que tiene Chen, el mandatario chino aprovechará estos días en Barcelona para reunirse con diversas instituciones como la Liga o la Federación Española.
Muy bien, también es oficial la salida del Monito Vargas, por fin.
También, el jugador abandona el Espanyol y pone rumbo al Shanghai Port de China. De este modo, Matías Vargas pone punto y final a su etapa en el conjunto blanquiazul tras su fichaje en verano de 2019. El club no ha dado las cifras concretas de la operación, pero sí ha informado que se han guardado un porcentaje de una futura venta del jugador.
A nivel deportivo, ¿alguna cuestión? Que estamos a tan solo 3 días del Espanyol-Real Madrid.
El equipo ha entrenado ya a las 9:30 de la mañana a las órdenes de Diego Martínez en la ciudad esportiva Dani Jarque, donde han recibido la visita de Mr. Chen, que se ha presentado a los jugadores y al staff técnico. Y los jugadores ya están con la vista puesta en el partido de domingo frente al Real Madrid a las 10 de la noche en el RCD Stadium.
Doncs atenció, que ha arribat el moment de regalar una entrada doble, 2 entrades per anar aquest diumenge a veure aquest partidàs a Cornellà al Prat, a l'Espanyol Real Madrid. Per la primera trucada al 93-270-37-77. 93-270-37-77. Telèfons oberts. De l'Espanyola al Girona, que ha parlat Michel ja, el míster, en la prèvia del Girona Celta de demà. Indira Correa, buenas tardes.
Hola, Joan. Así es, ha hablado y se le ha visto muy optimista a pesar de tener 5 días para preparar esta tercera jornada de liga contra el Celta. Como comentaba Michel, confía en su club y afirma que están listos para jugar, incluso poder ganar. Según ha explicado en la rueda de prensa previa al partido, uno de los objetivos que se han marcado es ser competitivos y robar rápido la pelota. El técnico quiere que se repita el resultado del lunes pasado contra el Getafe y para ello necesitan hacer mejoras.
En estos 2 partidos las estadísticas dicen que nosotros tenemos 7 pérdidas por partido en campo propio. La liga a la media son 5, tenemos que bajar ese porcentaje nosotros. Es una de las cosas que les he pedido a los jugadores sin renunciar a nuestra idea. ¿Pero cómo se hace eso? Pues generando más líneas de pase. ¿Cómo se hace eso? Corriendo más. ¿Cómo se hace eso? Posicionándote mejor. ¿Cuántos metros necesitas para tener el balón? Lo que la calidad nuestra nos permita. Tenemos que ser un equipo muy valiente mañana en la presión. El partido Getafe fue de posesión y el de mañana tiene que ser de presión.
En cuanto al mercado de fichajes, Michel ha dicho que considera que las cosas se están haciendo muy bien y que el trabajo de Quique Cárcel está siendo espectacular. También ha dejado caer que necesitan otro portero y una figura defensiva. Con respecto a la bandeja de salidas, ha mencionado los nombres de Ureña y Artero.
Yo siempre le digo a todos, no miro el carnet de identidad, pero tampoco soy un formador, porque hay una competición por medio. Ojalá me pudiera quedar yo todos los días con Ureña, con Artero, y explicarles el proceso de mejora que ellos tienen, que lo hacemos, pero a la vez darles minutos para que ese proceso de mejora se demuestre en la competición. Pero eso no se lo podemos dar, por desgracia. Se lo tienen que ganar ellos.
Para este partido contra el Celta continuarán siendo bajas Borja García, Iván Martín e Ibra Quevé. Rodrigo Riquelme está en duda tras abandonar el partido contra el Getafe en la segunda parte por molestias en el hombro. Veremos qué pasa finalmente, Joan.
A segona divisió hi ha notícia a l'Andorra, que incorpora Germán Valera, jove extrem de 20 anys, que arriba cedit de l'Atlètic de Madrid per una temporada. L'Andorra, recordo, disputarà el seu partit de la tercera jornada dilluns al camp de Les Palmes. I tanquem amb futbol femení. Alexia Putellas opta avui a revalidar el guardó de millor jugadora de la Champions a Istanbul. Aurora Fuster, bona tarda.
Bona tarda. Doncs així és, Alexia, finalista la millor jugadora de la UEFA, ja i es canvia a Istanbul acompanyada de Xavi Puig. L'11 blaugrana, un altre cop, pot fer història. Si aconsegueix el trofeu, serà la primera futbolista que es corona 2 anys consecutius. La principal rival d'Alexia és Beth Mead, clau en l'Eurocopa amb Anglaterra. La tercera competidora, Lena Oberdorf, anomenada la millor jugadora jove de l'Euro. Putellas pot igualar a Pernil Harder, qui va obtenir el trofeu en 2018 i 2020. La vigent Baló d'Or i Premi de Bes va jugar 54 partits i va anotar 42 gols i 23 assistències amb el Barça. A més, va assolir Lliga, Copa i Supercopa d'Espanya. Últim apunt, ja tenim convocatòria per al trofeu Teide d'aquest dissabte. Giraldes recupera Graham, mentre que Torrejón es baixa per molèsties. Engen, després de la contusió soferta al Gamper, es quedarà també a Barcelona, a més de les altres lesionades.
9 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Canasta!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego. El número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Parlem de bàsquet, no hi ha bones notícies. Sergi Llull s'ha lesionat i és baixa per l'Eurobàsquet, Indira.
Así es, esta vez no ha sido decisión de Escariolo, sino una baja por molestia muscular. En el partido de ayer contra Islandia, Sergi Llull notó molestias y tras los exámenes médicos realizados esta mañana, han confirmado que el base escolta tiene una lesión muscular, sin gravedad, pero que le va a impedir jugar el Eurobàsquet. Como mencionaba antes, ayer España jugó contra Islandia la segunda fase de clasificación para el Mundial de 2023, encuentro que ganó 87-57. En declaraciones posteriores al partido, el seleccionador Sergio Escariolo hacía un análisis del juego de sus jugadores.
Esto va de conceptos, hay cosas en las que estamos bien, cosas que todavía no estamos bien. Hay jugadores que todavía no han alcanzado el mejor momento de condición física, jugadores que poco a poco están entrando en un sistema que llevaban tiempo sin practicar. Veo márgenes de mejora, desde luego, y veo también áreas en las que ya hemos mejorado bastante.
Y Joan, hay nuevo fichaje del Basket Girona, Dusan Miletic. El pívot serbio llega al club catalán por una temporada tras jugar estos últimos meses en el Partizan de Belgrado y debutar contra ellos en la competición europea.
Gracias, Indira.
A ti, que vaya muy bien.
Sports Cope está de vuelta. Mar, montaña, calor
i esprintant amb els corredors, Quique Iglesias.
De seguida, Quique, ens expliques què està passant ara mateix a la sisena etapa de la Vuelta, però hem de començar per la grandíssima victòria d'ahir del Marc Soler. Bona tarda, Quique.
Què tal? Bona tarda des del Pico Jano aquí a Cantàbria. Sí, el que vam veure ahir a Bilbao va ser un espectacle que vam gaudir molt explicant-ho a la sintonia del Tiempo de Juego de la cadena COPE, perquè els 17 últims quilòmetres d'agonia de Marc Soler, 5, 6, 7, 8, 4 segons per davant dels seus perseguidors, doncs va ser espectacular. 121 etapes després guanyava un espanyol una etapa a una gran volta, quasi dos anys de diferència entre la última victòria de Jonny Izaguirre i aquesta del Marc Soler, que estava molt content, molt emocionat a l'arribada.
Después de ayer, que fue un poco un palo, no encontré sensaciones, pues la verdad que hoy muy contento.
¿Has pensado en Fuá, en lo que sufriste ese día de 50 y pico minutos, en algún momento?
Si quieres que te diga la verdad, he pensado en mi mujer, en mi hijo y lo he dado todo hasta aquí.
Ganado 122 días después una etapa a los españoles.
Yo no iría a los números, creo que al final hay muchos españoles con mucho nivel, perdón. Y la verdad que siempre peleamos, damos el máximo y a veces pueden salir las cosas y no, y quizás hacía mucho tiempo, pero bueno, ahora hemos podido conseguir otra y poco a poco.
Què et sembla el Soler, que és un tio que, de Vilanova i la Geltrú, de l'equip Emirates, que quan té el cap a puesto i quan té el cap bé, doncs és capaç de fer exhibicions com les que va fer ahir.
A veure si pots repetir. Què està passant avui, Quique?
Mira, hi ha un grup de corredors per davant, de 10 corredors, però arribem a un lloc on no hem anat mai, és un port de 15 quilòmetres, no és massa dur, però plou, fa fred, fa vent, fa un dia terrible. A 40 quilòmetres de l'arribada, 1.37 és l'avantatge sobre el gran grup, un gran grup que treballa per darrere per intentar doncs evitar que marxi. Hi ha un grup, evidentment, molt selecte davant, amb Roglic i companyia. Veurem si no hi ha caigudes, si no hi ha greu problema per Enric Mas, que avui, en teoria, hauria de jugar coses importants amb Roglic i companyia.
Quique, gràcies.
Fins ara, bona tarda.
Adéu. Una bona notícia. Marc Márquez, Àlex, més a prop de poder tornar a competir.
Muy buenas noticias las que nos ha dado Marc Márquez. El piloto de Cervera da un pasito más en su recuperación, muy importante, ya que puede volver a entrenar en una moto. Con esta noticia estamos más cerca de volver a ver a Márquez en los circuitos compitiendo contra el resto de pilotos. Los que también estarán muy contentos con la noticia será Honda. Recordemos que Márquez, pese a estar ausente desde hace unos meses, sigue siendo el piloto Honda con más puntos del Mundial. El 8 veces campeón del mundo ha comentado que quiere volver a correr antes de que acabe la temporada y silenciar a todos aquellos seguidores que han pedido por activa y por pasiva que se retire. Márquez tiene un mensaje para esa gente.
La palabra retírate ya, digo, retiráis y me salen los
Pues ojalá podamos ver cuanto antes a Márquez en las pistas y si podemos verle ganar, pues mucho mejor.
Gracias, Àlex.
Que vagi bé.
I acabarem amb en Bola Aurora, que comença la Supercopa Catalunya avui, primera semifinal, Granollers-Banyoles.
Així és, el Granollers es disputarà enfront del Banyoles la classificació a la final de la Supercopa al pavelló de la Draga. Els dos últims encontres contra els gironins s'han saldat amb victòria al Granollers. Escoltem com afronta el partit el tècnic del Granollers.
Un equip amb moltes iniciatives defensives, ofensives, un equip molt complet, amb molta atenció i bé, sabem que ells no aniran a passar l'estona, sinó que aniran a competir i nosaltres hem d'estar preparats per competir igualment.
L'equip d'Antonio Rama es va quedar a les portes del títol l'any anterior quan va caure contra el Barça. Ara buscarà la victòria. Precisament l'equip blaugrana disputarà demà l'altra eliminatòria contra les Plugues. A més, el conjunt blaugrana ha renovat a Thiago Petrus fins a 2025.
Gràcies, Aurora.
A tu.
Entrem de seguida al darrer minut d'Esports Cope. D'última hora, Sílvia, alguna cosa?
Està passant. La Juve anuncia al seu Twitter l'arribada d'Arek Milik a Turí. Per tant, es confirma que la Vecchia Signora passa de Memphis Depay. Oficial, el Barça Atlètic traspassa a Musa Ndiaye a l'Anderlecht belga després de dues temporades de blaugrana. I Gio Simeone, en la seva presentació amb el Nàpols, ha dit: "Mi padre me habló del Nápoles de Maradona y todos los argentinos soñaban con jugar en este club".
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Marxem actualitzant les enquestes. En clau Barça, està el Barça entre els favorits per guanyar la Champions? La majoria creieu que no, el 65%. En clau espanyol, confieu en que Mr. Chen doni un impuls al Mercato Perico? Molt igualat, 49-51, 49 sí, 51 no. I en clau Girona, us agradaria que vingués Oriol Romeu? A la majoria, el 77%, sí que us agradaria. Atents al final d'etapa, la Vuelta Ciclista a Espanya i també a partir de les 6 de la tarda a la COPE, el sorteig de la Lliga de Campions. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé. Bona tarda.